Notícies Vespre. Karen Madrid.
Aprovat el pla d'usos recreatius sobre l'oci nocturn de Sabadell. El document amb les seves al·legacions ha obtingut llum verd del ple municipal del mes de maig. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb aquest pla ja es podran tornar a atorgar llicències de bars i discoteques a la ciutat, aturades durant 2 anys. La principal novetat és que no hi podran haver concentracions de locals en una mateixa zona, com passava amb l'Hermètica. Tampoc hi podrà haver cap discoteca de més de 500 places en tot el municipi.
Un ple on la síndica de Greuges, Eva Avellán, ha presentat la seva memòria del 2021.
Les consultes han crescut un 10% aquest any, però les problemàtiques es mantenen. Un 33% estan relacionades amb la ineficàcia de les administracions.
La subdirectora general de Rehabilitació de la Generalitat defensa que el tercer grau de Manuel Bustos compleix amb tots els requisits de l'ordenament jurídic.
D'aquesta manera, Brigitte Blázquez desmenteix que hi hagi cap directriu política darrere la decisió d'atorgar la semillibertat a l'exalcalde de Sabadell, a Lledoners, des del 12 de gener passat.
I en esports, César Morgado comença a veure la llum al final del túnel de la seva lesió de genoll.
Tot i que no podrà jugar fins la temporada que ve, Morgado comença a recuperar-se després de passar pel quiròfan. Encara té un any més de contracte amb els arlequinats.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar incidències hem de mirar ja cap a Barcelona, on hi ha trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i el túnel de la Rovira, en els dos sentits.
El temps.
Tenim 18 graus ara mateix a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Mantenim avui el temps inestable amb aquests ruixats que encara a hores d'ara estan afectant a diversos municipis del país. I sí que la precipitació més quantiosa s'ha registrat a punts del Montsià, concretament al Canà, amb aquests 74 litres, però una precipitació que ha caigut sobretot durant la matinada i primeres hores del matí. La resta del matí aquests ruixats s'han anat movent i a hores d'ara afecten a diversos municipis del territori, però sobretot cap a la Catalunya central o meitat nord del país. També cal destacar que, per exemple, als Pots s'han recollit fins a 12 litres. De cara a la tarda la continuarem parlant d'inestabilitat, amb aquests núvols que no acabaran fent de fer net. Sí que hi haurà l'obertura d'algunes clarianes, sobretot en punts del litoral, prelitoral, sobretot central i nord, i és que la resta continuarem parlant d'aquests ruixats que en qualsevol cas no han de ser massa intensos i també han de deixar quantitats força minces. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El ple municipal ha aprovat les al·legacions del pla per regular l'oci nocturn a la ciutat. D'aquesta manera es podran tornar a obrir discoteques després de més de 2 anys amb una moratòria sobre el sector. A grans trets, al centre només s'hi podran instal·lar locals de fins a 100 persones. A la resta de la ciutat es limita l'aforament a les 150 i es preveuen 2 locals d'entre 150 i 500 persones al polígon sud-oest, a Gràcia i Canfeu. Les macrodiscoteques hauran d'anar a Sant Pau de Riusec, però abans s'haurà de modificar el pla parcial vigent.
El nou document ha estat aprovat amb els vots del PSC, Junts i la regidora no adscrita, Marta Morell. Segons la regidora d'Urbanisme, Mar Molina, es podrà tornar a recuperar l'oci nocturn, però garantint la tranquil·litat dels veïns.
El més important és que al final hem fet una feina que es va aprovar en una moció de ple al 2016, estem al 2022. Crec que hem sigut capaços tots d'ordenar els usos d'activitats amb una mirada molt més global de tota la nostra ciutat i aquests usos segurament i segur seran compatibles amb el descans dels nostres veïns de Sabadell.
Els partits de l'oposició han criticat el document per diferents raons. Des de la Crida apunten que és massa permissiu, sobretot en els polígons industrials situats dins de la trama urbana. Esquerra hi coincideix, però posant el focus en el futur de Sant Pau de Riusec. Santi Valls.
El que per molts pot ser un bon lloc perquè està lluny de la trama urbana acaba també produint un buit absolut pel moment que aquesta activitat pot generar en el seu voltant. Parlem que segurament sobrepassaria l'aforament per més de 800 persones. L'Ajuntament, siguem sincers i clars, no tindrà la capacitat per poder controlar totes les activitats paral·leles que allà es produiran. I els Mossos també creiem que quedaran sobrepassats en alguns moments determinats.
D'altra banda, la sessió del mes de maig també ha donat llum verda a una subvenció de 100.000 euros per a les 6 entitats organitzadores del FEM Vacances, destinat a persones amb diversitat funcional.
El tret de sortida al ple l'ha donat la síndica municipal de Greuges, Eva Bellan, que ha presentat la seva memòria del 2021, un any en què el 33% dels casos resolts a favor dels ciutadans han estat per una vulneració del dret a l'eficàcia dels serveis públics. Entre aquests hi ha demandes sense resposta, les demores en l'atorgament de llicències o la negativa a retornar una multa, encara que els ciutadans tinguin raó.
Avellan admet que el tipus de problemàtiques manté any rere any, malgrat els matisos, sempre tenen el mateix rerefons.
És un dels grans temes, perquè, i de fet cada any ho dic, vull dir, moltes de les persones que em venen a demanar ajuda per algun, jo què sé, per exemple, és que no, m'han enviat a la Font d'Uix i no sé quan podré anar a un pis d'això, però és que a banda no m'han contestat. O he demanat que vinguin els de disciplina urbanística perquè el veí ha construït un no sé què i ja els hi van dir que ho traïssin i no ho treuen, però és que porto dient això a l'Ajuntament fa un any i no em contesten. O sigui, sempre en totes les queixes sempre hi havia el substrat aquest, no? La segona queixa de no em contesten, no?
Un altre dret vulnerat que preocupa especialment la síndica és el de l'habitatge. Tot i que representa el 7% de les queixes registrades, Avellan alerta que esquitxa altres àmbits.
Podria parlar de mil de problemes d'habitatge. És un dret vulnerat que si no es protegeix genera molta altra problemàtica. No? Jo crec que el problema és el dret a l'habitatge. O sigui, solucionem aquest dret i moltes altres coses milloraran.
Durant el 2021, la síndica ha resolt 116 casos, 73 dels quals a favor del ciutadà. També n'ha obert 10 més d'ofici. A més, també ha emès 78 recomanacions a l'Ajuntament, de les quals 22 han estat acceptades i 45 estan pendents de resposta.
Pas endavant per rehabilitar l'espai públic de Can Deu, un barri construït per Vimussa. La reforma serà possible gràcies al canvi de titularitat de les places interiors, que ara ha passat a mans de l'Ajuntament de Sabadell. Els veïns de la zona estan satisfets amb el que el canvi s'hagi pogut fer efectiu perquè suposa donar resposta a una de les reivindicacions històriques de la zona.
El president de l'Associació de Veïns, Juan Juárez, ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio un dels punts negres del barri on cal actuar amb urgència.
Per arrencar, tiene que ser la plaza Gàcia, porque es una plaza muy problemática en el tema de accesibilidad para las personas mayores. Ese sería el punto fuerte.
La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha subratllat, però, que les actuacions no seran ràpides.
Les places privades ja són de l'Ajuntament de Sabadell i a partir d'aquí sí que començarem a treballar, que ells usaven, amb les entitats veïnals per començar a fer una mica de remodelació d'aquest barri, que durant molts anys ha estat com ha estat. Sí que és veritat que no serà ràpid, no tindrem el dibuix demà ni el projecte demà, però sí que hem decidit començar a treballar-ho urbanísticament.
Els punts on cal intervenir formen part de la zona compresa entre els carrers del Bosc, de la Prada, de les Palmeres, de l'Himàlaia, del Caucas i dels Pins.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Ni tracte de favor ni directriu política. El procés de concessió del tercer grau a l'exalcalde Manuel Bustos compleix amb tots els requisits recollits a l'ordenament jurídic. És el que ha defensat avui la subdirectora general de Rehabilitació de la Generalitat, Brigitte Blázquez.
En cap cas, ningú, cap càrrec polític, ens ha donat cap instrucció de cap cas. Ells es fien al 100% dels nostres criteris tècnics i, vamos, nego rotundament que hi hagi hagut cap tipus de manipulació o d'incidència sobre els equips.
Blázquez ha fet aquestes declaracions en exclusiva a Ràdio Sabadell. Què més ha dit? Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Brigitte Blázquez sosté que cap dels tècnics, ni de la Junta de Tractament de Lledoners, ni de l'Àrea de Serveis Centrals, que ha donat llum verd al tercer grau restringit per a Manuel Bustos, han actuat sota directrius polítiques. La subdirectora general de Rehabilitació, una àrea que depèn d'afers penitenciaris, ha detallat alguns dels criteris que han hagut de valorar els tècnics a l'hora de prendre la decisió.
Es té en compte molt que els delictes o les coses que pugui tenir pendents són anteriors a lo que ell ha entrat, que no és una altra tipologia delictiva, que no és res exagerat, que la condemna pot ser més o menys la que ha entrat a complir i que ens demostra això que des de que dels últims fets delictius fins a la data d'avui el senyor ha portat una vida normalitzada, d'acord? I per tant això ens dona una garantia més de que el senyor no cal que estigui a la presó perquè pot treballar perfectament dins de la comunitat en tercer grau.
Brígid Blázquez ha respost així a les peticions d'explicacions que hi feien en seu parlamentària la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i la Crida, que insinuaven un possible tracte de favor cap a Manuel Bustos per l'acord PSC Junts a la ciutat, i apuntaven directament la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró. Bustos va ingressar a la presó de Lledoners el 12 de gener passat i des de fa una setmana es pot passar els caps de setmana fora del centre penitenciari.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'índex de pobresa empitjorarà. És una de les conclusions que es poden extreure de l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d'Estudis Demogràfics titulat El pes de la precarietat laboral en la pobresa de les llars amb menors.
Avui ho ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio una de les investigadores principals de l'estudi, Alba Lanau.
Des del govern s'estan començant a fer mesures que ajuden, no?, a compensar una mica les dificultats que ens trobem en el sentit de la garantia infantil, que nosaltres mencionem, en el sentit de l'ingrés mínim vital, etc. Però alhora, amb les pujades de preus i amb les llars que han perdut feina durant la Covid i que encara estan, potser en alguns casos, doncs, pal·liant, no?, els efectes d'aquests períodes d'atur, pues jo crec que el que ens esperem és que sí, que la situació en general empitjori.
L'estudi s'ha fet a través del seguiment de les dades en el temps i deixa altres dades significatives, com per exemple que 3 de cada 10 llars amb menors i un sol treballador són pobres. Majoritàriament el condicionant és la menor adaptació a les baixades d'ingressos. I és que segons la plataforma d'estalvi Raising, mantenir una criatura costa 300.000 euros des que neix fins que marxa de casa. Destaquen també les baixades d'ingressos de les dones un cop són mares. La nau demana no simplificar.
Si pensem en famílies on hi ha nens molt petits, potser la guarderia no em surt a compte pagar la guarderia i pel sou. O potser hi ha famílies en què hi ha algú que té una situació d'incapacitat. O sigui, estem barrejant moltes coses i trobo que això és precisament una de les coses importants a recordar, no? Que a vegades simplifiquem molt i pensem dos adults, dues persones sanes amb capacitat de treballar, i no sempre és així i que hi ha moltíssimes, moltíssimes complexitats que barregem dintre de les situacions de pobresa.
Espanya té una de les taxes de pobresa laboral més elevades de la Unió Europea, només té per sobre a Romania. Un 30% de les entrades a la pobresa són persones que se'ls acaba la prestació d'atur. En canvi, l'entrada a la pobresa pel fet d'haver tingut un fill només voreja el 4%. El 70% dels nens en pobresa a Espanya viuen en una llar amb un treballador com a mínim. A més, un alt nivell educatiu no és una assegurança per no caure-hi.
L'escola Joan Maragall ha celebrat avui l'Eid Mubarak, la festa del trencament del dejuni coincidint amb la fi del Ramadà. És la primera vegada que el centre educatiu de Can Puigdener l'ha fet.
L'escola compta amb una gran quantitat d'alumnes musulmans, de manera que la direcció ha cregut convenient aprofundir una mica més en les seves tradicions i impulsar la festivitat igual que se celebra el Nadal. La directora del Joan Maragall, Cristina Amat, ha agraït a les mares del centre educatiu que s'hagin bolcat amb la proposta. Ho ha dit al programa El Cafè.
Llavors, clar, si no els tens amb ells, era molt difícil organitzar una festa d'aquestes, no? Vista la resposta, que les mares tenien moltes ganes de participar i col·laborar, doncs, bueno, aquest any ho fem així i elles ja comencen a veure la idea de potser l'any que ve poder obrir-ho encara més, que vinguin fer alguna cosa més oberta fora d'horari escolar. Bueno, hem començat per aquí, però creiem que serà una festa que arrelarà en el centre.
Amat ha subratllat que un dels pilars del centre educatiu és que les diferències ens fan grans, però el respecte ens uneix.
El Col·legi Claret de Sabadell ha estat un dels guanyadors en categoria de cicle mitjà de la 19a edició del Premi Pilarín Vallès. Aquest any la temàtica dels contes escrits pels alumnes era la salut mental i el benestar emocional. Amb els contes guanyadors es farà un llibre recull, tots els diners dels quals anirà destinats als nens i nenes de l'Hospital Sant Joan de Déu. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. L'Obra Social de Sant Joan de Déu i l'Editorial Mediterrània han fet públic els guanyadors per categories d'aquesta edició. Noemí Pes, coordinadora del certamen, ha explicat en profunditat al matí què és aquest premi.
És un premi que organitzem cada any, des de fa 19 anys, en el que intentem, doncs, treballar el que és l'educació en valors amb els infants a través de la creació de contes. Va adreçat sobretot a primària, i participen en 3 categories, que seria cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior i educació especial.
El fet que estigui destinat a alumnes de primària també té una finalitat.
La lectura, l'escriptura, sí. Òbviament, perquè l'objectiu és que els nens escriguin contes, i posar en valor, doncs, això, no? La possibilitat de que els nens parlin i donin veu a què pensen d'aquests temes capdals en la nostra societat.
El conte fet pels alumnes de l'escola local es titula L'Ona i la llibreta platejada i destaca, principalment, per transmetre valors com l'empatia. El pseudònim amb què van signar, Escobinals, és una paraula que van dotar d'un significat propi, classe unida. L'entrega de premis i la publicació del llibre recull es faran el mes de juny.
Els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Xalés fan l'inventari de la Biblioteca de Ponent una vegada al mes per adquirir experiència en la gestió del fons i el treball en equip.
Les dues institucions ja fa temps que es relacionaven, com explica el director del centre, Albert Ballarín, al programa Al Matí.
Com Xalés sempre hem tingut més o menys relació. Hem vingut, venien potser un cop al mes, venien als matins, recollien molts llibres per llavors ells fer-ne ús allà en el seu centre. I llavors sí que va sortir l'opció de dir, bueno, mira, tenim aquest equipament els dilluns al matí que no hi ha ningú.
Sí.
I vam dir, bueno, i com ho veuríeu que féssim aquí, bueno, doncs, diverses activitats, no?
L'inventari del fons de la biblioteca es va registrant amb un lector de codi de barres. Així els estudiants poden gaudir de la instal·lació sense els altres usuaris. També han fet altres aportacions, com ara continguts a les xarxes socials. Tot plegat els suposa practicar el treball en equip, el contacte amb el món laboral, l'autonomia personal i la iniciativa, amb una experiència ben motivadora.
Avui també és notícia...
L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat el projecte per millorar l'accessibilitat dels vianants al Parc Taulí.
Es tracta d'una intervenció que permetrà garantir l'accés a peu per la vorera fins al centre hospitalari, així com la millora urbana de l'espai. El projecte comportarà l'eliminació del pas soterrat de la Cruïlla de Gran Via amb el carrer Sant Maties.
A finals d'any es començarà a reurbanitzar el carrer Alcalde Ribé entre l'Avinguda de Matadepera i la plaça Espanya.
La finalitat del projecte és poder incrementar l'espai destinat a vianants, així com la construcció d'un carril per bicicletes. El pla preveu la urbanització, enjardinament i la instal·lació de mobiliari urbà a la zona. A més, es construirà un nou carril per bicis.
Joventuts Musicals ha decidit atorgar el Premi Batuta d'Honor al Gremi de Fabricants. L'entitat ha reconegut la fidelitat des de la seva creació ara fa 65 anys, ja que sempre han donat suport a les seves propostes. En el mateix anunci s'ha donat a conèixer la programació del 22è Festival Internacional de Música de Sabadell.
Vindran Manel Camp Jazz, l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, Marco Mezquida i Chicuelo, que estem escoltant i que venen després de molts intents de programar-los, Cobla Mediterrània, Cor de Teatre Joves, Banda de Sabadell, i tornen els tres tenors de la companyia Illuminati. La presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, Joana Soler, ha explicat una de les novetats d'enguany, el canvi d'escenaris.
El primer seria en el teatre principal, que serà on farem la inauguració. Després hi haurà 5 concerts que es faran en el pati del casal Pere IV i un a l'espai Cultura de la Fundació Caixa Sabadell, que serà el que tancarà el festival.
El segon té a veure amb les dates i els horaris. Els concerts començaran tots a les 8 del vespre, menys l'últim, que ho farà a les 9, i es programaran entre el 8 de juny i el 5 de juliol.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. fora de Sabadell i la comarca.
Organitzacions internacionals mostren el seu rebuig frontal a l'ús de Pegasus.
Entitats referents en matèria de drets humans han signat un manifest en què s'exposa que l'espionatge digital no és legal ni democràtic i exigeixen una investigació independent que porti claredat. També veuen necessari que es reguli l'activitat del Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol, ja que actualment no estableix cap limitació en relació a l'ús d'eines ni al seu abast.
El PSOE s'ha alineat amb el PP per tombar la petició de crear una comissió d'investigació sobre el Catalan Gate.
El partit de Pedro Sánchez considera que la comissió d'investigació no ha portaria cap informació rellevant ni tindria cap utilitat. Davant d'aquest fet, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat que falta transparència i responsabilitats per poder aclarir els fets. També a la Junta de Portaveus del Congrés s'ha afirmat que Pedro Sánchez haurà de donar explicacions sobre els casos d'espionatge.
I el govern espanyol assegura que només qüestions tècniques separen l'acord per dur a terme la rebaixa del gas.
Des de la Moncloa diuen que s'està acabant de perfilar el pacte amb la Comissió Europea per limitar el preu del gas a una mitjana de 50 euros i reduir així la factura de la llum. El tracte compta amb el seu aval. La vicepresidenta tercera del govern va assegurar dilluns que s'aprovarà durant el Consell de Ministres de la setmana vinent.
Torna a esports.
César Morgado, central del Centre d'Esports, ha passat revista al programa Hotel Suís i ha explicat en quina fase de la recuperació es troba. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
El defensa es va lesionar greument d'un genoll el passat mes de desembre i no podrà tornar als terrenys de joc fins a temporada que ve.
Morgado té un any més de contracte i haurà d'esperar uns mesos la seva oportunitat. Després de trencar-se el lligament encreuat anterior, l'ex del Badajoz va haver de passar pel quiròfan i a poc ja comença a veure la llum.
Ahora mismo estamos en el tercer mes y medio, empezar a correr, empezar a darle carga a la rodilla, que coja impacto, por así decirlo, que se acostumbre y seguramente poquito a poco irá acostumbrándose e iremos incrementando ejercicios pues, de giro, de subir ritmo y esto es largo, son unos meses largos.
Morgado va marcar el seu primer gol amb la samarreta arlequinada precisament contra el Barcelona B, el rival del Sabadell aquest dissabte. Sense la seva figura, l'equip ha pogut igualment consolidar la rereguarda. Més enllà del lideratge del capità Leixcoc, Guillem Molina i Teo Quintero també han respost a un gran nivell.
Me parece brutal. Yo te lo digo ya, el otro día hicieron un partido brutal defensivamente, tanto los centrales, bueno, todo el equipo, pero sí es verdad que me fijo mucho en Alex y Jenner, que fueron en este caso los que jugaron, fue un partido brutal. Creo que el trabajo defensivo que están haciendo es... Top. El cambio que se ha dado a nivel defensivo, te digo, la confianza que hay, que tú ves un duelo y yo digo, la van a ganar los centrales. Y en general también lo que aportan defensivamente la gente de arriba, que es lo que también hacen que los demás, bueno, que cuando lleguen arriba estén en peor disposición, ¿no?
L'entrevista completa, com dèiem, la podeu recuperar al programa Hotel Suís d'avui. D'altra banda, el Sabadell ha venut ja unes 800 entrades de les 1.000 que té disponibles en només dos dies pel partit de dissabte contra el Barça B. Mentrestant, avui la plantilla de Pedro Munitis ha gaudit del seu dia de descans.
Més futbol. El Sabadell femení continua cuer amb 0 punts a falta d'una jornada perquè acabi la lligueta de la fase de permanència de preferent. Les arlequinades van caure a casa contra el Girona per 0-1, però malgrat tot dependran d'elles mateixes en l'últim partit per salvar-se.
I tot i la derrota, el tècnic arlequinat Marc Gabriel es mostra satisfet amb el joc del seu equip.
El plantejament del partit crec que ens ha sortit bastant bé, però no en el resultat, si en les sensacions hi ha en el joc. Al final, jugant contra un equip que domina molt en pilota i genera molt bé aquestes situacions d'avantatge a través de la pilota, però crec que el partit en general l'hem tingut dominat pel plantejament que teníem pensat.
Després d'una tarda dura Olímpia i amb una derrota que gairebé suposava el descens, la desfeta després del femení Malú Lanzarote manté les opcions intactes. Ara bé, per aconseguir la salvació, el Sabadell femení ha de guanyar per 2 gols o més el conjunt agarenc diumenge a 7:45 del vespre. També caldrà estar atents per veure com afecten la reestructuració de les categories i els descensos compensats.
I tornem al futbol masculí. A segona catalana, la sabadellenca té peu i mig a tercera després de perdre 5-1 a Montcada. I això, Sergi, que els de la zona sud es van arribar a posar per davant en el marcador.
Abans, però, els taronges van quedar amb un home menys i l'inici de la segona meitat va ser un autèntic malson amb 5 gols encaixat en menys d'un quart d'hora. Oriol Rodríguez, el capità, també acabaria expulsat.
Va ser un pal molt dur, degut a que era ja l'última oportunitat, que diguéssim, per mantenir una mica viva l'esperança. I, bueno, la veritat és que vam perdre i estem bastant tocats.
7 punts separen la sabadellenca de la salvació a 4 partits pel final. En canvi, al grup 4, el Can Rull va empatar 2 in extremis al camp del tercer, el Joanenc, i el Tibidabo a 0 a casa contra el segon, la Pirinaica, fent així un pas més cap a la permanència. José García Numoski, tècnic dels de la zona oest, i Toni Sallés, dels blanquivermells, ho posen en valor.
Creo que merecimos algo más, pero bueno, íbamos con la intención de, estaba claro, de intentar de sumar los 3 puntos, pero sabíamos que era muy difícil. Y bueno, y que sabíamos que íbamos a un campo en el cual, creo, si no me equivoco, nadie había ganado.
Cuando el entrenador se trabaja contra un rival en específico, según qué tema, si sale, pues muy contento, la verdad. Pues no era fácil.
El grup 4, recordem, ja té campió i és el Sabadell B, que abans d'imposar-se 0-4 contra el Sallent, el rival va homenatjar els arlequinats amb el tradicional passadís.
En futbol sala, el grup Zarraona ha consumat el descens a Divisió d'Honor Catalana després de l'última derrota patida. Els taronja, a 4 jornades de tancar la Lliga, han vist com les ínfimes opcions que tenien s'esfumaven amb la desfeta 1-2 contra l'Hospitalet.
I tot després d'una temporada molt convulsa, amb la marxa de la plantilla que hi havia a l'inici del curs i l'arribada del grup de l'Escorial, que no han pogut arreglar la situació. El tècnic Luis Crespo explica com de dura ha estat aquesta campanya.
Ara he vingut a fer un cop de mà, però saben la realitat, que era duríssima i que no era inviable pràcticament salvar la categoria, o molt complicat. Però bueno, al final ho hem intentat i a nivell personal molt dur, perquè és complicat estar en un punt tot l'any i a la casa on en 8, i sóc una persona guanyadora i ha sigut complicat, però bueno.
Un graó per sobre, segona B, resultats dispars en la penúltima jornada de competició i sense res en joc pels sabadellencs. L'Escola Pia va guanyar 4-5 a la pista del Segorbe i s'ha assegurat acabar per sobre del Natació Sabadell, que va cedir 5-7 contra el Picassent. L'Amics del Pou, per la seva part, va perdre 7-1 contra el Llefaqui a Terres Alacantines.
I per la seva part, el futbol sala Sabadell femení va aconseguir endur-se la victòria en la visita al CUE de segona nacional, al Santana, i manté vives totes les esperances de permanència.
Triomf amb molt patiment, 2-3, però al final el que importa són els 3 punts, ja que al vestidor només es contemplaven obtenir-los per tenir opcions de salvació. Txell Llopart és la capitana de les creualtenques.
Ens vam posar per davant, ens van empatar, va ser com nosaltres anàvem a avançar el marcador i elles ens empataven. Tot i que al final del partit ja va ser una miqueta descafeinat, elles tampoc van jugar de 5, semblava com que tampoc els importava massa la derrota. Sí que fins a l'últim moment van tenir corners per tenir saques de banda, van tenir alguna ocasió, però no va ser allò exagerat i que va ser un avasallament de dir volien sí o sí la victòria. Llavors això també ens va fer una miqueta relaxar, tot i que hi havia tensió.
Baixen 4 equips i el 5è per la cua, i ara mateix salvat seria el Sala Zaragoza B amb 20 punts i una jornada pendent. Descendirien Ripollet i Sabadell amb 19 punts, a un de sortir del Pou, i despenjats Mataró amb 14 i Santana amb 6. Ara bé, recordem que és possible que només baixin els 3 últims, ja que el filial del Penyesplugues, situat més amunt, caigui arrossegat pel descens del primer equip. Aquest cap de setmana no hi ha competició per descans.
I en waterpolo, la sabadellenca Nona Pérez ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per la concentració en alçada, que comença demà fins dijous de la setmana que ve a Sierra Nevada. Servirà de preparació per al Mundial de Budapest i Pérez completa una llista de 4 representants del Natació Sabadell, unint-se a les habituals Laura Ester, Judit Forca i Irene González. La boia Maica García segueix recuperant-se de les seves lesions. Santi Ramos afronta la seva 12a Titan Desert en una de les edicions amb més pas pels deserts dels últims anys. La prova començarà el 8 de maig i s'allargarà fins al dia 13 en un recorregut de 645 quilòmetres i 6.000 metres de desnivell.
Sota les files de l'equip sabadellenc Cicles Berenguer, Ramos actuarà com a gregari d'Àlex Callado. Amb les bicicletes sobre el terreny i els corredors a punt de viatge cap a la sortida, el ciclista de la ciutat valorava avui a l'Hotel Suís què espera d'aquesta Titan Desert.
Podem dir que serà una edició molt desèrtica, estarem tocant tota la zona de l'Ercheví, les dunes, llavors no fem tant zona d'alta muntanya com a l'Atlas. Serà la meva 12a edició i a veure si acabem igual que les 11 anteriors, finalitzar, viure l'experiència i fer de gregari de Cicles Berenguer d'un dels companys, l'Àlex Callado, que se'ns fa Titan Legend.
El tret de sortida es donarà diumenge amb una etapa de 119 quilòmetres amb sortida i arribada a Merzuga i acabarà 6 dies després amb una prova entre Madrid i Ercheví.
Mig minut per 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 3 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem a més notícies demà a la 94.6 a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.